Com cada dimecres, sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Bon dia.
Bon dia, sí, per lo que sembla. Potser seria pitjor, però mira, ens ha sortit el sol.
Exacte. Sí.
A veure.
El sol va i ve, no?
Sí.
És el que hi ha.
Sí, això sí, és el que hi ha, però clar, ja estem tan tips de tanta aigua, nena, que...
És veritat, eh?
Aquesta primavera, invierno, verano, no sé com sortirà, però bueno, és el que ens toca.
Doncs. És el que toca, és el que toca.
Sí, què farem? Doncs bé, aquí tenim diverses coses, no?
Uh-huh.
Ens parla...
Tenim una mica a mitja veu, eh?
A mitja veu, sí, perquè estic una mica...
Estàs una miqueta...
No sí. Tinc catarro ni angines, és laringitis, o sigui, uh-huh. tinc les cordes vocals una mica cap allà. Però bueno, com que això no té medicaments, doncs mira, aguantar. Uh-huh. Ens parla la veritable història de l'esquerda. L'esquerda, però han de fer una esquerda de trencar alguna cosa, no de l'esquerra. Diu l'any 118 després de Crist, diu que un grup d'arquitectes romans dirigits per Sant Iacus Calatravus, o sigui que està escrit en pla de conya, sí. Ja començo a dir-ho així, no? Parlava amb el constructor Florentinus Perus. Això ve a banda de que saps que l'amfiteatre doncs han posat unes escales que diu que la gent que no els hi fa gràcia i per un altre que s'està escardant, o sigui que hauran de fer alguna cosa, no? Diu, sobre el que costaria construir un petit coliseu a Tàrraco. Florentinus diu que va colar amb el pressupost una autopista entre el Mèdul i la Domus Imperial Tàrraco. Així facilitaria que els carros transportéssim amb rapidesa les pedres perquè la via Augusta patia molts embussos de quadrigues. La culpa la tenia el Lux Circulatium Altafullus. Adriano diu que va accedir encantat perquè seria una via perfecta per anar i venir del fòrum provincial a la seva vila d'estiueig dels Munts. Que jo me'n recordo ja fa anys, l'alcalde, el Nadal, també va fer una excursió amb quàdriga per la carretera des del Mèdol fins a Tarragona. No sé si tu ho vas escoltar. Diu, això sí, en la condició de que al cap de 30 anys els carros ho haguessin de pagar tribut. Constructor i arquitecte van decidir estalviar-se alguns sacrificis i comprar el formigó romà en un vessar fenici del poblat de les Gavarres. Era molt més barat que portar-lo des de Roma. Així va ser com es va construir l'amfiteatre. Tots van quedar d'acord que no celebressin nàutiques perquè el formigó fenici faria aigües. Calatravus ja va avisar. Amb els anys podrien sortir esquerdes, però ningú li va fer cas. La inauguració va ser d'allò més sonada. Els diaris Magis Tarracus i Diurna Hispànica titulaven a 5 columnes amb un cert aire crític. Tàrraco ja té un coliseu de fireta. Els periodistes ja eren una mica cabronets. 2.000 anys després, Sánchez Real ja va sospitar alguna cosa en trobar entre les pedres la inscripció Oferta Plecio Olmigón. I diu que la història dels comitès de defensa de Front Popular de Judea aixequen barreres, diu, ja ho explicaré un altre dia. Clar, ho ha posat en xino perquè que diu que ho van comprar amb un bazar xinès.
Imagina't.
Doncs ja, ell ja ho torna a fer en recotxeneo encara més, no? I tothom està parlant ara d'aquest anunci que fa una cervesa molt famosa que diu que està rodat a Tarragona, encara que no sé si deu ser la punta del miracle. Però bé, de totes maneres, ens parla també la contraportada del diari Més, diu que a la Tarragonina ja es pot trobar diversos bars i comerços locals. I el secret diu que ha estat desvetllat. Diu que els artífics de la campanya i de la nova cervesa són els responsables de la jove empresa Gin Toniza, que ara fa un any i mig es va llançar a la producció de la cervesa artesana, que també tenen la Vallenca i la Montblanquina. I diu que amb aquesta tercera aposta l'empresa aquest cop vinculada a la capital del Tarragonès. Diu, perquè fa la Tarragonina, la imatge escollida pues, ha sigut l'etiqueta de la Medusa, personatge de mitologia grega associada a la ciutat de Tarragona pel famós mosaic que va ser trobat a la pedrera del port de Tarragona i que s'exposa al Museu Arqueològic de la ciutat. La il·lustració, diu, és de l'artista tarragonina Eduard Polo amb alguns elements de Maria Armengol i es mostra amb una medusa d'aspecte juvenil i molt desafiant, que saps que està allà... Diu que la il·lustració es complementa amb detalls de la catedral, el pont del Diable, el balcó del Mediterrani, i amb aquesta imatge expliquen el seu artífex, es busca arribar al públic més jove. Diu que els beneficis obtinguts amb la venda de la Tarragonina se'n destinarà un 5% per a la conservació de les platges de Tarragona i la idea és fer un concurs per a associacions o iniciatives locals relacionades amb el medi marítim i tot el que l'envolta. Si aquesta Tarragonina ha de servir per això, doncs vinga.
Uh-huh.
I a més, si s'exporta fora de Tarragona, doncs, també veuran que tenim coses també que es poden veure, no?
Evidentment, evidentment.
Ara la gent no es casa. La gent agafa, se'n va a viure en parella i quan no funciona, pues, a veure què fem amb el nen. O el juicio de Salomón, la meitat per tu i la meitat per mi, perquè ja estem veient. Quan una dona diu que es separa, a l'home, pues, hi ha hagut molts casos pues, que han matat els fills per... Ara ho tenim molt recent, a Holandes també ha passat, no?
Són els que surten perdent sempre.
Que era una família boliviana. Sí, clar, però ja, no sé com dir-te, s'han quedat sense mare perquè l'ha matat i sense pare perquè suposo que anirà a la presó. O sigui, que aquests crios què faran ara? Doncs bé, diu que la Generalitat ha fet 439 parelles estables en un any i tramita 489 més. El conjunt de Catalunya diu que Justícia ha inscrit un total de 10.000 parelles, mentre que al Camp de Tarragona seran 918. Saps que han tret una pàgina web, o pots anar-hi tu al Departament de Justícia i et pots inscriure. No cal anar ni al jutjat ni anar a un notari, no? Perquè hi ha gent que hi va. La majoria expliquen que ho han fet per si es quedessin vives poder cobrar la viudetat. Suposo que també està animant la gent, no? Perquè
home, a veure...
Si només la cobra la dona...
S'ha pues, de pensar en tot.
Ja, però pobre home dirà...
Ja,
aquesta està pendenta de que jo me'n vagi a l'altre món. Doncs diu que el Registre de Parelles Estables de Catalunya va néixer amb la intenció de concentrar tota la informació sobre parelles estables. A banda de les persones que s'hi han inscrit directament, el registre també pot incorporar la informació sobre les parelles inscrites als registres municipals i constituïdes davant de notari. L'existència d'aquest registre dificulta, entre altres qüestions, el frau i facilita l'obtenció dels certificats. Doncs molt bé. Que segueixin inscrivint-se.
I tant que sí.
Més que res pels crios, no? Ara he trobat aquí un retallet que ve a banda del que l'altre dia parlaven, no? Encara que aquest és d'una altra manera, no? Diu que Cardenal Rampolla diu, acudió al Vaticano al embajador español Alejandro Goizar y León XIII se dirigió a él. Ambasio tanore parla italiano. I van agafar el camp, no? Com dient, l'embajador no habla italiano. Tedesco francese, confuso el papa, se dirigió a Rampolla. Eminencia, ¿qué cosa parla il signore? Perquè li va dir, ma parlaré anglese? Dice, non è vero. Bueno, així que és el que parla vostè. A lo que el cardenal, que tenia un gran sentido de l'humor, repuso, santità, l'embassiatore è un grande monoglota. O sea, no era políglota, era monoglota. I parla únicamente un raro dialecto extremeño. O sea, amb això ja en tenia prou. Si es volia entendre amb ell, o parlava,
ja sabia què havia de fer.
O parlava el monoglota este o no tenia res a veure.
O no hi havia manera.
Bueno, d'aquestes coses que surten sempre, no? Ara també, quan parlaven, que hem parlat ara fa un moment de Blanes, pues diu que la primera capitana de Maianes de la història és de Blanes. Per sort, menys mal que han ficat una dona, perquè diu que milers de persones han assistit a Blanes a la selva a l'acte en què Magda Gascón ha assumit la comandància de la Legió Quinta de Macedònia. Un espectacle, diu que ja es fa inspirat quan els romans van arribar i van fundar Blanda, o sigui que es deia Blanda, fa 2.000 anys. Els 40 soldats romans han desfilat fins a la casa de la Magda, on han fet un brindis cerimonial amb gots de fusta, li han llorat un penó i li han investit amb els elements que la caracteritzen com a nova capitana, la cresta, la capa i el bracet, aquest 2018. I s'ha celebrat per 17è any consecutiu.
Déu-n'hi-do.
I també diu que ha passat amb la dansa de la mort a Verges, al Baix Empordà. També la tradició diu que ha deixat enrere el passat i s'ha obert la presència femenina. O sigui que les dones ens estem ficant, eh? No...
Com ha de ser?
No ho sentim, però això ho vaig veure l'altre dia al Facebook. Dic, doncs mira, ho agafo. Uh-huh. El que passa que no sabia que seria tan, diguéssim, d'actualitat, no? El fet aquest per l'assassinat que ha tingut ara fa pocs dies. Diu que la Pobla de Segur també tindrà per primera vegada dones fallaires. Fins ara la participació de les dones en aquesta festa consistia a fer de pubilles i acompanyaven els fallaires. Diu que la baixada de les falles de la Pobla, que es remunta als anys 50 del segle passat, és la primera que obre el calendari d'aquesta tradició ancestral als Pirineus. Es celebra dies abans de la Revetlla de Sant Joan, el 17 de juny, en honor de la Verge de la Ribera, patrona d'aquesta localitat del Pallars Jussà. Els descens diu que comencen a la muntanya de Santa Magdalena i acaba a la plaça de la Palmera, on es fa la foguera. A la baixada, l'any passat, hi van participar 160 joves entre fallaires i pubilles. I té una característica que la fa peculiar respecte a les altres baixades de falles del Pirineu, i és que les pubilles esperen els fallaires quan baixen de la muntanya a l'entrada del poble. I junts fan l'última part del recorregut fins a la plaça de la Pedrera, on llencen telles a la foguera. Sí, un altre poble que també reivindica aquesta
cosa.
Home,
és que això ja s'hauria de normalitzar, hauria d'estar normalitzat.
Sí, bueno, però clar, ja és el que ens està passant a tots, no? Després tinc aquesta que diu que han creuat, una altra cosa, que per ser jo creu, eh? Jo vaig amb un creuer, cap al salon, cap al menjador, cap a les... Saps allà, aquell WhatsApp que t'envien així en plan irònic, també? Diu, estoy todo el día de crucero, dic jo també. Doncs diu que creen el àrbol genealògic més gran de la humanitat. La revista Ciència diu que ha publicat el que és, fins al moment, l'àrbol genealògic més gran de la humanitat, ja que està format per 13 milions de persones d'11 generacions diferents. Per realitzar-ho, diu que els autors van descarregar 86 milions de perfils públics de la web geni.com, amb la que tot aquell que tingui interès per descobrir els seus orígens pot pujar les seves dades personals i usar la teoria matemàtica de grafos per organitzar la informació. Sí, que, sí.
Molt interessant, eh?
Si tens ganes de trencar-te la closca, doncs...
Jo vaig començar a fer-lo, sí? L'arbre genealògic, sí.
Bueno, jo fins a la...
El tinc a mitges.
Jo fins a la meva tatarabuela ho tinc clar perquè... la meva àvia, com que jo ja la vaig conèixer ja, i tenia jo interessos així una mica fora del normal, ja m'ho deia, mira, els meus avis són aquests i aquests, i em va portar inclús al cementiri on estaven enterrats. O sigui que...
Molt bé.
Doncs bé, ara ens parla del paracaigudes. Diu que, curiosament, es va inventar abans que l'avió. O sigui que potser seria per tirar...
La seguretat abans de tot.
Segurament per si hi ve un incendi com un gratacel pugui tirar-te damunt avall, no?
Sí, sí, sí.
Diu, ja que el primer el va idear l'any 852, abans infinars per llançar-se des d'una torre de Còrdoba. O sigui que encara a sobre era un... No té nom espanyol, però bueno, d'aquestos que van vindre a Mozàbal, o no sé què. Diu que no va funcionar, i fins l'any 1797, quan André Jacques Garnerin diu que va lligar el paracaigudes a un globo d'hidrogen, va pujar 1.000 metres d'alçada sobre el cel de París, va tallar la canasta, diu que va aterrissar a Mèxic.
Sort que va aterrar a Mèxic, sort.
Sí, perquè estem veient aquests que estan fent selfies, que s'estan llançant així
a... Que grillats estan, eh?
A tira aquest vato. I jo no crec que això tingui res... Però, com que tots sabem com està la cosa aquesta... Doncs bé, una altra coseta que també tinc aquí, que també em fa gràcia. Diu que l'anàstic ofereix asil a Puigdemont, que aquest també va amb segones. Diu, no m'he equivocat amb el títol, ara els ho explico. Però mantindré l'atenció per provocar que llegeixin tot l'article com fan els de la tele. No ho dic ara, faig-ho després de la publicitat. Aquest s'està contaminant també. Diu, els gafapastes, d'això en diuen un ximfanger, no esteu al dia, mireu la Wikipedia sense vergonya. No m'agrada l'esport, només cal veure la meva línia. No entenc de futbol, ho sento. Els que fèiem mots encreuats de petits, en lloc de trencar-nos el paraner volent ser el Pelusa, diu, s'ha acabat la publicitat. Diu, ara anem al gra. M'he quedat de pedra quan he vist a la premsa alemanya que el titular que cancel·la aquest article, que com feia el nàstic, amb els mitjans alemans. Primer he pensat que la presó on està el president jugava una amistosa amb l'equip grana. Després que si el president de la Lliga Espanyola es declara obertament d'extrema dreta, el president de l'equip tarragoní igual sortia a l'armari polític i es declarava independent. I si l'havien fixat? Doncs, hosti tu, quins titulars li donaríem a l'amic Vicente M. Izquierdo? Puigdemont marca de penal. L'àrbitre anul·la el gol del Puigdemont. Aquest últim era el partit de l'1 de l'octubre amb la Tabàrnia Wikings Club de Futbol. Doncs després de fer servir el Google, Translator, diu i comprovat que la diputada Zanin Nàstic del partit de Lie Likert ha ofert al mort honorable residència permanent. Ara, el que no sé si és la paraula residència està referida a un altre tipus d'asil, vaja, un geriàtric, o és que vol jubilar-lo. És que quina coincidència... Quina coincidència que es deia nàstic, també.
Sí,
clar,
sí,
l'altre
sí.
Veu el titular i diu, oi, el nàstic s'ha anat a Alemanya. Doncs pues no s'havia anat a Alemanya.
No.
Doncs molt bé. I diu que ara volen fer que l'espeto de sardines podria ser patrimoni de la humanitat. Si tu has anat per Màlaga, saps que fan aquelles sardines que la punxen amb un pal,
sí,
i les posen amb una barca allà enmig de la sorra,
sí,
i te les posen a fer, no? Doncs diu que són molt els que creuen que l'espeto de sardines, és a dir, ensartades i assades amb llenya, és un menjar que sap que molts pocs usaven. Aquest plat podria convertir-se en patrimoni immaterial de la humanitat després de que el Parlament andalús aprovara fa uns dies que la Junta d'Andalusia iniciés els tràmits per això. Entre els que va caure rendit aquest espeto es troba el rei Alfonso XIII, que el va aprovar per primera vegada en un viatge a Màlaga, on el va animar a que utilitzara les mans i no els coberts per saborejar millor el peix. O sigui, el pobre home s'ho volia fer amb els coberts. Malament, la sardina s'ha de menjar. I aquesta història també m'ha commogut. Diu que el pare es va fer taxista, que ho publica avui la Plomilla de Diari de Tarragona. Diu que m'ha commogut la història. Un pare xinès es va fer taxista per trobar la seva filla i la va trobar 24 anys després.
Què dius?
Mira, l'home diu que regentava un puesto de fruites a la ciutat de Chengon i el 8 de gener de 1994 diu que estava amb la seva filla de 3 anys. Es va ausentar una mica per buscar canvi i després quan va tornar ja no hi era. Com que la dona... van, amb la seva dona, diu que van anar a la policia, van recórrer hospitals, orfenats, i tot diu que va ser en balde, no la van trobar. No tenia fotos de la nena, però sí d'una germana que se'l semblava molt i va dir vulgar els cartells. Es va fer taxista per arribar a més gent i contar el seu drama a milers de persones com l'esperança de trobar-la. Les redes socials van divulgar la història i, a fi, amb l'altra part del país, una noia que el seu semblant amb la foto de, que ell va posar de la seva altra filla, pensó que podia ser ella, per el que el taxista va, el va buscar el taxista i al final un final feliç.
Era molt la seva, bé, no?
Era la seva filla. O sigui que...
Va tenir sort.
Moltíssima sort, perquè escolta'm, això de trobar una filla després de 24
tants
anys...
Tants anys, ja veus.
No crec jo. I ara ens parla aquest retallet que diu: dice un viejo proverbio que cuando tu cuerpo ya está infectado de pulgas, dejan de picarte.
Ui.
O sigui que... Que, per cert, ahir em van donar, bueno, l'altre dia papers per vigilar ja els polls dels col·legis.
Ah, això és terrible, eh?
Saps tu que ja comencen i no és molt bo, però bueno, què hi farem? Espera, que tenia aquí un trosset i ara no me'l trobo, com que tinc tant...
Com que tenim tants retallets, sí. No, Juani?
Diu que els treballadors britànics rendeixen menys que els de la Unió Europea. Imagina't. Diu que un informe encarregat per al Comitè de Consultiu per la Immigració, que depèn del Ministeri d'Interior britànic, ha posat de manifest que els immigrants europeus que resideixen en Gran Bretanya són millors treballadors que aquells que han nascut en el país.
Oh.
Diu que després de desenvolupar diverses enquestes, a més de 400 empreses i grups industrials, els responsables de la investigació van detectar que es contracta majoritàriament als europeus perquè es considera que estan millor preparats, a més de tenir una millor ètica de treball i ser més flexibles.
Uh-huh.
És que com que està en castellà i ho tradueixo simultàniament al català, doncs a vegades em faig un entrebanc, però bueno, suposo que ja m'enteneu.
I tant.
Diu que estem embolicats amb un vist cruix, no sé, o craig, no sé com es deu dir, d'un pessimisme bastant injustificat amb un país meravellós. I diu que Bismarck va dir: España es el país más grande del mundo. Lleva toda la vida intentando autodestruirse sin conseguirlo. O sigui que ho tindrem en compte.
I tant que sí.
Que per cert, avui diu que és el Dia Mundial del Parkinson.
Uh-huh.
I jo conec, a més, una persona que ho té. Pues esperem que això, amb el temps, també pugui prosperar i aquesta gent tingui també la seva solució als problemes.
Esperem que sigui així.
Sí. També diu que el té matcha japonès és l'últim superaliment de moda.
El
té matcha. Tu l'has provat?
No.
A mi m'agrada molt el té i, en canvi, aquest tampoc l'he provat.
No, jo tampoc.
Diu que els japonesos elaboren des de fa cicles una varietat de té que es cultiva a la sombra i que es mola, es converteix en un pols molt fi. Es tracta del té matcha, realitzat exclusivament amb fulles verdes i amb una concentració d'alta de teïna que amb una dosis diària proporciona la mateixa energia que 10 tasses de té verd. A més de les seves propietats estimulants i antioxidants, aquesta infusió ajuda a millorar la concentració.
Molt bé, el que passa que te l'has de prendre al matí, no? Perquè com te la prenguis a la tarda, però, ja no dorms.
Pues no sé si aquest efecte ha de ser diari...
És com una bomba, això.
O com ha de ser, però imagina't tu si t'has d'aprendre aquest té Magda, amb aquesta, com tu dius, a mitja tarda, i és com si prenguessis 10 tasses de te.
Impossible, impossible. Anem acabant, Juani.
Ja? Pues et diré aquesta de Concepción Arenal. Aborrece el delito, pero compadece al delincuente.
Molt bé. Ho deixem aquí.
Ho deixem aquí.
Tornem la setmana
vinent. Bueno, que la gent vagi a veure els testoms, que es diverteixin, que no plogui, que tingui molt d'èxit, i que si no poden passar per aquells carrers, doncs, com tu has dit abans, que passin per uns altres, que el poble té moltes entrades i sortides.
Ah, exacte.
Que vagi tot molt bé.
Gràcies, Juani. Adéu.
Adéu.